acabem d'assistir a la conferència que ha organitzat l'Aula d'Extensió Universitària i que ha anat a càrrec d'un santcugatenc, si més no, una persona nascuda a Sant Cugat. Estem parlant de Fra Lluc Turcal, que és el prior de Poblet i procurador general de l'Ordre del Cister. La conferència té per títol Poblet, què proposen els monjos del segle XXI, prou aclaridora del que s'ha parlat, però ens agradaria parlar d'altres temes amb el Fra Lluc, a qui volem agrair, doncs bé, que ens hagi concedit aquesta estona. Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Bueno, primer de tot, s'ha notat que és nascut a la ciutat perquè a l'acabar la xerrada molta gent s'ha apropat a saludar-lo. He pogut parlar amb alguns dels assistents i m'he quedat amb la idea de que la majoria de persones tenim segurament una imatge dels monjos que no es correspon massa amb el que seria, com a mínim, l'actualitat. Vostè té aquesta sensació?
En general sí, perquè quan fas conferències com la que hem fet ara, doncs generes primer expectativa, perquè la gent no sap ben bé de què els hi parlaràs, i quan expliques una mica el que estem fent a Poblet i en altres monestirs amb coses semblants, tothom queda una mica sorprès pensant-se que allà dintre d'aquelles pedres només hi resa i es fa una mica penitència i poca cosa més. En canvi, doncs bé, hi ha la nostra manera d'entendre el món, que és aquesta espiritualitat encarnada i col·locada doncs, en els nostres temps, ens fa estar atents a tots els moviments doncs, que hi ha al nostre voltant i, per tant, doncs, tenir els peus de terra i viure una vida realista en el nostre temps, per oferir el nostre testimoni també per les persones del nostre temps. I això sorprèn, si la gent no s'ho espera.
Per la part que he pogut seguir de la conferència, la sensació és que vostès el que estan fent és una obertura, diguem-ho així, d'aquestes portes del monestir. Breument, perquè imagino que fan molta feina, doncs quina és la seva voluntat en aquest objectiu?
La intenció del monestir és això que acaba de dir, obrir les portes, és a dir, entrar en diàleg amb el nostre món, seguint el lema de Ramon Berenguer IV, que ens va demanar de ser ferment de fe i de civilització quan va fundar el monestir l'any 1555. Nosaltres estem rellegint aquest lema amb els llenguatges actuals, amb el temps modern, i per tant ens hem posat a treballar amb aquest diàleg amb el món, que fonamentalment toca tres grans vectors: el vector ambiental, el vector social i el vector cultural. Són les eines que amb què nosaltres ens apropem a la societat que ens envolta.
La comunitat de Poblet, per quants monjos està formada actualment?
Som 31 monjos, dels quals uns 20 tenen menys de 60 anys, i per tant sembla ser que tenim esperança de continuar endavant.
Li anava a demanar també aquesta dada de l'edat, perquè sovint es parla doncs, que actualment s'està vivint el que fa les diferents religions, com diuen, crisi de vocacions. No sé si vostès ho han detectat i vaja, si van renovant doncs, personal, permeti'm l'expressió.
A Poblet, quan es parla de crisi de vocacions, jo parlaria més aviat de crisi de resposta, perquè la vocació és una cosa que ve de Déu i Déu no està en crisi, diguem-ho així. Qui està en crisi som nosaltres que no escoltem o no volem escoltar o senzillament en prescindim, no? A Poblet no és el cas, hi ha gent que ha escoltat aquesta crida i que més o menys, des que jo sé que a Poblet, l'any 95, doncs han anat entrant un per any, més o menys. També han sortit, però vaja, al meu darrere hi ha uns 15-20 monjos després d'entrar jo al monestir. Per tant, no ens podem queixar en aquest sentit.
I a què es dedica aquesta comunitat? És una pregunta molt àmplia, ben si puc concretar una mica més. De què viu avui dia un monestir, com en aquest cas el de Poblet, evidentment?
Les economies dels monestirs depenen molt de cada monestir. Cada monestir fa la seva manera de treballar. Nosaltres havíem sigut una comunitat agrícola fins als anys 90 i veient una mica el tema doncs, de la mancança de monjos i que el tema del camp doncs, tampoc era, no donava per satisfer les necessitats, la comunitat va fer una reconversió a dedicar-se al manteniment del monestir i per tant a viure una mica del que seria la promoció turística de Poblet. Aquesta obertura que ja comença d'alguna manera en aquell temps, i actualment la principal feina que fem és això, mantenir la casa, mantenir el monestir i evitar despeses, és a dir, intentar produir-nos nosaltres totes les necessitats que requerim, la bugaderia, la cuina, l'hort, doncs intentem que siguin de tot de fet per nosaltres. Això ens evita tenir despeses innecessàries.
A banda del monestir de Poblet, vostè també té un paper important dins l'ordre del Cister, un ordre gairebé mil·lenària, si no vaig equivocat.
El 1098, sí.
Primer de tot, està al capdavant d'aquesta ordre, imagino que responsabilitat i un pes històric, no?, també per tirar-lo endavant. I continuant la pregunta, cap a on hauria d'anar?
El nostre ordre té una particularitat que no tenen altres ordres, que és que els monestirs són autònoms, i per tant la feina que fa l'abat general i el procurador general, que són les dues persones que porten endavant l'ordre, és la de coordinar la unitat d'aquests monestirs i ajudar sobretot en les dificultats que puguin tenir cada un d'ells i les agrupacions de monestirs que es diuen congregacions. Com a feina, evidentment, és una responsabilitat important i doncs, molt satisfactòria per qui l'ha de fer, perquè també dona una gran visió de la realitat i del món, però la meva particular és més la de tapar forats, la d'intentar resoldre problemes, per tant la tasca que està una mica més al darrere dels entramats de la vida monàstica per evitar doncs, que interessos estranys doncs, tanquin monestirs, per resoldre problemes quan la comunitat s'està tancant, per ajudar doncs, a encarrilar una determinada direcció amb una comunitat que vol canviar d'estil de vida. Doncs és més aquesta tasca de suport indirecte a les comunitats que no pas d'estar al dia a dia, que és el que la feina que ha de fer cada un dels monestirs.
Vostè parlava abans de posar-se al dia, obrir-se, tocar de peus a terra, realitat, són paraules que m'ha repetit diverses vegades. No sé si en aquest tocar de peus a terra, en aquesta realitat, hi entra el obrir doncs, les ordres, les congregacions, a l'ordenació de dones.
No, això no té res a veure amb nosaltres. Això, l'ordenació de les dones és un tema que depèn de la jerarquia eclesiàstica, que no ens afecta les ordres religioses en aquest sentit. És un tema independent de la nostra vida.
O sigui, són comunitats autònomes, però en no tots els aspectes, doncs.
No, nosaltres, la nostra autonomia, nosaltres som cristians catòlics, per tant, depenem de la Santa Seu en darrer terme, però una cosa és la vida religiosa, l'altra són les decisions de caràcter teològic o doctrinal que marca el magisteri de l'Església. I això és qui s'encarrega, és el papa i els bisbes, que són els portadors del magisteri, i no les comunitats religioses que poden estudiar teologia, poden aprofundir, poden interferir inclús en el diàleg teològic, però no són decisions que depenguin de nosaltres ni de lluny.
Entenc, m'ha quedat clar aquesta... M'havia preparat l'entrevista, però com passa sovint, aquí, mentre esperava per conèixer-lo, he pogut parlar amb alguns dels assistents i he descobert més de vostè en aquesta estona que no pas rebuscant. Si no m'han explicat malament, vostè és físic. Físic quàntic? Suposo que és una pregunta que vostè mateix haurà fet milers de vegades i li haurem preguntat altres milers de vegades. Com casa la ciència i la religió i la fe, en aquest cas, conceptes que a simple vista, sense entrar-hi molt a fons, poden arribar a semblar fins i tot antagònics.
Jo he estudiat física, però també he estudiat filosofia, soc doctor en filosofia i en teologia, per tant, des de molt jove vaig entendre que el que a mi m'interessava era el camí del coneixement, conèixer, i en aquest coneixement, quan un es manté obert al coneixement, doncs el que té és ganes d'aprendre de tot. Jo volia conèixer què és el món, m'agradava interessar-me què és l'home i també, evidentment, doncs, què és Déu i què ens clama, què ens crida Déu. No? Per tant, aquest interès pel coneixement lliga unitàriament tots els aspectes diferents del món de la ciència i de la investigació. Llavors, un es va adonant doncs, que darrere de tot allò que va coneixent sempre hi ha el misteri en el fons que queda per resoldre, les preguntes de fons, el per què. El físic pot arribar a conèixer com funcionen moltes coses, pot arribar a conèixer els secrets de la naturalesa, però sempre hi ha la pregunta i per què és així i no d'una altra manera. I davant de l'home passa exactament el mateix, per què existim i no simplement hem prescindit de nosaltres en aquesta evolució de l'univers. Per tant, darrere d'aquestes preguntes sempre hi ha la posició de la fe, d'alguna manera. Qui creu pot donar una resposta a aquestes preguntes, que qui no creu, evidentment, donarà o no donarà resposta o en donarà un altre tipus de respostes. En tot cas, el que és important és que les preguntes aquestes són legítimes i que estan allà al darrere qüestionant-nos una mica el que som, la nostra vida i què fem en aquest espai, lloc, que en diem univers. Després aquí cadascú pren el camí que pren i particularment doncs, jo vaig prendre aquest camí de creient que encara em marca més la unitat de tot aquest coneixement. Si jo crec que Déu ha fet aquest món i que ha fet l'home, entenc que conèixer la ciència, doncs, el món de la física i conèixer a través de la filosofia i el pensament que és l'home, estic també coneixent l'obra de Déu i per tant estic coneixent també més Déu mateix.
Per tant, jo li he preguntat l'he plantejat la pregunta com a dos conceptes antagònics, vostè em diu que són conceptes complementaris.
Complementaris, sí. La meva vida és una, per tant, jo expreso unitàriament allò que estudio, també, no? Doncs vol dir que si fos tan antagònic i tan contradictori, jo m'hauria de dividir en dos, i quan faig fet de físic no podia fer de creient, i quan fes de creient no podia fer de físic, no? Llavors, des de sempre entès que aquesta unitat existeix perquè jo puc viure unitàriament en tots els àmbits.
Doncs amb aquesta interessant reflexió acabem aquesta entrevista, recordem, amb Fra Lluc Turcal, prior de Poblet i procurador general de l'Ordre dels Cistes. Moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres per l'entrevista. Gràcies.